per conèixer, per compartir una bona estona de conversa. Avui, en l'espai que dediquem els dimarts a conèixer més a fons els personatges emblemàtics del territori català, volem saber més de la figura del metge de poble, el tipus de figura del metge de poble de tota la vida. Un professional de tota la vida, com dèiem, que avui ha de conviure cada cop més amb l'especialització de la medicina. Ens apropen en aquesta realitat des de Ràdio L'Escala. L'Ali Giné, molt bona tarda.
Bona tarda, Josep Maria. No sé si ens sentim bé. No, és que no em sentia jo gaire bé. Doncs, com tu deies, sí, estem acompanyats avui del doctor Narcís Prat, que és llicenciat en Medicina i Cirurgia. Em sembla que tenim problemes i no em sent. No sé si em sent...
Amb els auriculars. Tindríem alguna qüestió relacionada amb el retorn. Doncs, mentre ho arregleu, si vols, expliquem que el doctor Prat és un d'aquests
doctors
de tota la vida. Ara sí? Doncs molt bé, fantàstic.
Doncs això que dèiem, teníem en Narcís Prat, que és especialista en Medicina i Cirurgia, també és endocrinòleg i fa més de 20 anys que és el doctor de referència, podríem dir, aquí a l'Escala. Narcís, molt bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda i gràcies per convidar-me.
Podríem dir que coneixes a mig poble, no?
Sí, pràcticament sí. Home, amb 20 anys és fàcil, bueno... La població ha crescut molt, però aquí a l'hivern és una població de 10.000 habitants, l'estiu passem dels 100.000, però és clar, conèixer els 10.000 és més fàcil que no pas els 100.000 que ven a l'estiu.
I n'hi ha algun d'aquests pacients que tens que els has portat des de que eren petits o joves?
Sí, molts, esclar, aquests 20 anys doncs, va seguint, molts pacients els va seguint al llarg de la vida, i jo fa 40 anys que estic exercint a l'Alt Empordà de metge, i això fa que molta gent que hagi conegut l'hagi anat seguint, l'hagi anat veient i la conegui de petita i s'hagin fet grans, o siguin pares de família, i hagi vist els fills, bueno, és molt maco això.
I com ha canviat el panorama mèdic o el nivell mèdic en aquests 40 anys d'exercici?
Home, ha canviat molt, perquè al començament de venir aquí a l'Escala, el metge de capçalera, el metge de família, estava de guarda les 24 hores al dia, fins que s'han fet els CAPs i a partir de llavors se'ns ha alliberat d'això. El que passa que també hem perdut en aquest temps ha sigut la relació que podíem tenir amb les famílies, perquè era molt típic fer les visites a domicili, llavors la càrrega assistencial que portem ara, això no ens ho permet, i llavors s'ha reduït molt. Moltes vegades anaves a les cases, coneixies, veies, coneixies la família, veies en quina situació vivia, que ara es fa això també, però molt menys, amb el qual això s'ha perdut una mica. La relació, diguem, era més humana, més que pas metge, a vegades. Ara, diguem, la cosa s'ha professionalitzat més, i ens permet poder fer més bona medicina, però hem perdut una mica la part humanitària.
I en qualsevol cas, això ajuda o no al diagnòstic? M'explico, deies tu ara, no?
Sí.
Que potser no coneixem tant el pacient i hem d'anar més a la professionalització, no?
Sí, ho passa...
Però a vegades el conèixer el pacient potser pot facilitar un diagnòstic, no?
Moltes vegades facilita el diagnòstic, perquè a vegades deixem entrar en una casa, veure com cuinen, veure què mengen, veure com viuen, veure quin tipus d'higiene tenen, perquè a vegades les famílies, clar, veure-te, això que a vegades demanaves per rentar-te les mans, anar al lavabo i trobar que hi havia el calentador de gas. I dius, escolta, això no pot ser, això s'ha de treure, perquè això intoxica. Aquest tipus de cosa, aquest tipus de medicina, que era més, o sigui, una medicina més de família, doncs ara això sí que s'ha reduït a una cosa més tècnica.
Hem de dir també que Narcís Prat, com bé ja ho deveu haver adivinat, no?
Endevinat,
no només passa consulta privada, sinó que també és des de fa anys professional al cap de l'Escala. De fet, en va ser coordinador durant una temporada.
Sí, al començament.
I hem de dir que ara és impossible sol·licitar-lo com a metge perquè té la llista tancadíssima de pacients que porta. Per tant, és un dels metges més sol·licitats en aquí al cap de l'Escala. No sé si ho fa el fet de conèixer mig poble, no?
Sí, però clar, el fet d'estar aquí molts anys, hi han hagut moltes modificacions. Abans teníem una població molt més gran, perquè clar, al començament érem 3 metges només, després ja hem passat a ser 9-10 metges de capçalera. Clar, això ha fet que els pacients s'hagin tingut de repartir, els cupos s'hagin reduït, es calcula per càrrega assistencial, que se'n diu, que si la població és més gran, o sigui, l'edat de la població, llavors no pots tenir un cert número de pacients de determinada edat, perquè clar, això representa que hi ha una més càrrega de professió, i llavors es redueixen. Clar, al principi això doncs, era lliure i tothom, mira, de 3 metges passar a 10, doncs calculeu.
Una de les qüestions, doctor, bona tarda, com estem,
bona tarda,
doctor Prat?
Tot molt bé? De gust.
Una de les qüestions que sempre m'ha cridat molt l'atenció de la figura del metge de poble de tota la vida és que, al marge de conèixer de tothom, tothom el coneix amb ell.
Sí,
per
bueno,
tant,
això...
sortir a fer un vermut un diumenge al migdia o al súper a comprar ha de ser complicat.
Bueno, sí, és complicat, és divertit, i a vegades has de posar límits, perquè si no la gent et preguntaria de tot a tot arreu.
Però si he trobat que li pregunten, escolti, doctor, que em fa mal aquí, o allò quan
sí,
està fent el cafè,
sí.
O...
Jo em vaig fer una de molt divertida, perquè una senyora em va preguntar a la plaça del mercat d'aquí a l'Escala, que tenia tos i en què havia de fer. Jo li vaig dir, home, es despulli. I, home, com vol que faci aquí despullir-me aquí mig? Home, si no es pot despullar és que no és el lloc de preguntar-m'ho. I així és la forma d'anar que la gent vagi entenguent que cada cosa al seu lloc, perquè si no, no viuríem mai.
Però és que aquesta és una condició que... No, això és un fet que només el condiciona vostè, també el condiciona l'entorn. Quan dic l'entorn vull dir la família, eh? Que allò
sí.
Que s'usa amb els fills o amb el pare, no? A fer la volta i, escolta'm, al final acabes dient, mira, xato, queda't aquí, jo ja me'n vaig cap a casa i ves passant consulta.
Sí, també passa això, però bueno, vull dir, això, hi ha persones que ho fan amb alegria, ho fan de forma divertida, que llavors no et molesta, i hi ha aquella persona que a vegades incordi, que llavors l'has de saber tallar, vull dir, amb carinyo, però saber-la tallar, perquè és que si no, no podríem sortir a fer el cafè, com tothom, vull dir, aquí a l'Escala, per exemple, és molt maco poder anar a sortir a fer el cafè, poder parar el sol, vull dir que això ens agrada a tots.
Tornem al fet de compaginar medicina pública i medicina privada. No sé com es compagina i si realment quins són els avantatges d'una o els desavantatges de l'altra, no?
Home, ja, jo sóc un defensor de la medicina pública, encara que faci privada també, però sempre he dit una cosa, que quan la medicina pública funciona molt bé, la medicina privada ha de deixar de funcionar. Però quan la medicina pública no funciona prou bé, com és ara el cas de les llistes d'espera, ho fa que la gent, aquí a Catalunya ho sabeu, que tenim un 20 o 25% de gent que té mútues, perquè, per agilitzar els tràmits. Però és clar, evita, no, és que he de fer una radiografia, és que he de fer unes certes proves...
Les llistes d'espera.
Tinc unes llistes d'espera, clar, tinc d'anar a veure l'oculista, o tinc d'anar a veure el dermatòleg. He d'esperar mesos, és clar, la gent busca és un sistema de pagar unes mútues, i llavors a partir d'aquí doncs, gestionen tot això molt més ràpid. Però si la medicina pública funciona molt bé, que a més és la que té els recursos, desenganyem-se, qualsevol cosa important, tothom va a la pública. I llavors la gent aprofita la medicina privada per fer coses, diguem-ne, de patologia més suau, més lleugera, més ràpida, per aquest tipus de cosa. Vull dir que també és vital que potser a vegades la medicina pública ara actualment estem molt limitats amb el temps, tenim 10 minuts per visita, que això a vegades se'ns fa molt difícil de gestionar, i la medicina pública, el privat, pots permetre el luxe d'estar-hi mitja hora pel mateix pacient. I, bueno, si res més no, pots parlar d'altres coses, pots parlar, aquell pacient se sent acompanyat a la seva dolència, amb el qual això l'ajuda molt també a curar, encara que moltes vegades és més el fet de parlar i explicar coses.
L'aspecte psicològic, no?
L'aspecte psicològic, això ens ajuda un 50%.
Dues qüestions. Jo dec ser un pacient molt sa, i el meu entorn també, perquè no hem estat mai 10 minuts atesos per un metge de sanitat pública, sempre estem menys.
Bueno.
Ens en tiren ràpid. Ara em diu que em pensi d'això. No, però l'escoltava amb atenció, i és cert això que diu, però també un cop parlant amb un metge, doctor també de sanitat pública i sanitat privada, em deia, si la sanitat, si tot va bé, la sanitat privada és més còmoda, és fantàstic. No t'has d'esperar, tens llits i tot per tot. Vale.
Sí.
Però com la cosa es compliqui, no pateixis, que estiguis a la privada o estiguis a la pública, acabaràs a la pública.
Sí,
perquè,
sí, sí, clarament d'acord.
Perquè et posaran en una ambulància i t'engegaran cap al primer hospital públic que trobin.
Sí,
tot
sí.
Està en funció del risc que vulguis assumir. Ho comparteix?
Sí, sí, plenament. La privada, hi ha poques clíniques que tinguin... A Girona, per exemple, tenim una clínica que té cuidados intensius, però només n'hi ha una. Totes les altres no n'hi ha cap que en tingui, amb la qual si has d'anar a cuidados intensius, normalment acabes anant ja directament a la pública. Qualsevol accident de trànsit, qualsevol cosa d'aquest tipus, sempre acaba en un hospital públic, i a partir d'aquí, una vegada estigui el pacient estabilitzat, llavors, si no és greu, podrà triar, i si és greu, doncs es quedarà allà tranquil·lament.
Però és només una qüestió d'equipaments o també de professionals? És a dir, també corre el mite aquest és que els millors professionals estan a la pública.
Sí, jo crec que sí.
És cert?
Clar, és l'únic lloc que tens mitjans, diguem-ne, quasi il·limitats, tot i que, esclar, ara amb això de les restriccions del problema econòmic s'han baixat molt, però és un lloc que hi havia els mitjans econòmics estaven a tope, i hi havia el millor maquinari, hi havia el millor sistema, clar, tens metges especialistes de tot, I aquí, clar, per exemple, tenim l'Hospital Comarcal de Figueres, després tenim el Comarcal, no, perdó, el Comarcal, el primer, el segon nivell a Girona i tenim el tercer nivell a Barcelona. Llavors, saps que si vas a parar a l'Hospital de Figueres o aquí, per exemple, un cas d'un infart, que vingui l'helicòpter a buscar-te, doncs et portarà directament al Trueta i segons què sigui, et faran la hemodinàmica al Trueta i abans que no n'hi havia, portaven directament a Barcelona i t'ho feien tot allà. Vull dir que és un sistema ràpid.
Podríem dir que el prestigi el dona la pública i els diners la privada?
Bueno,
Això és agosarat.
Això és molt agosarat, perquè clar, això suposa que les privades totes funcionen molt bé. No, però clar, hi ha metges i metges a la privada, també. No? Hi ha metges que es poden haver fet molt rics, sobretot hi ha certes especialitats.
Ho dic perquè també hi ha molts de metges que estan, com vostè, no? Que està a la pública i està a la privada. És a dir, molts compaginen aquests dos, aquests dos àmbits.
Sí, molts. Però vull dir que no... Jo a mi m'agrada la privada perquè puc fer-me com a doni la gana a mi, puc visitar els dies que vull, treballo amb hores convingudes, amb la qual llavors és la cosa més relaxada. A la pública, doncs, bueno, clar, fa 40 anys que vaig començar a la pública i encara hi soc i bueno, suposo que me quedo un anyet que faré els 65 anys i llavors ja m'hauré de jubilar.
Però això ho trobaran a faltar, no, els pacients?
Espero que sí, espero que sí.
Amb tot mig poble passant per la consulta. Hem de dir que en Narcís Prat no només fa de metge, val? Sinó que té, diguéssim, que molts altres àmbits oberts, no? En concret, col·labora amb iniciatives solidàries com la ONG manresana AIMA, que és una ONG que treballa en el camp de la salut mental a la Catalunya Central. Però explica'ns-ho tu, què és el que fa.
Això és una ONG molt petita, que el que fa bàsicament és dedicar-se a donar suport a una ONG que hi ha a l'Àfrica ex-francesa, o sigui, Alta Volta, Togo, Benin, el quin altre país més hi ha? Costa de Marfil, Costa d'Ivori. I llavors allà hi ha una associació que es diu Sant Camil, que es dedica a treballar amb malalts mentals, i el que fan allà... Perquè, si us recordeu, aquí fa 50-60 anys la malaltia mental també era com una cosa amagada, que la gent els amagava, aquesta gent, o els lligaven, i llavors allà també fan exactament el mateix que fèiem nosaltres aquí, que els lliguen amb un arbre, els lliguen a la selva, i els deixen allà, els hi donen menjar tant en quant, i llavors, per evitar això, aquesta associació va buscar els malalts, els porta, els tracta, i a partir d'aquí ha aconseguit tractar, i actualment portem més de 20.000 malalts tractats. L'únic problema que té és econòmic, perquè clar, aquests malalts, molts són malalties cròniques i necessiten tractament sempre. I llavors això obliga doncs, a administrar medicament, serà aquella injecció que es dona cada mes, serà aquella pastilla que es dona cada dia, però esclar, això encara que sigui un euro i mig per cada pacient, això clar, és molt, perquè tinguen en compte el volum de pacients que porten. Llavors el que fem nosaltres des d'aquí és sensibilitzar la gent perquè col·laborin i facin donacions per poder mantenir tot això endavant. I nosaltres col·laborem, doncs, per exemple, hi ha Canadà, que també col·labora, Suïssa, França, Itàlia, vull dir, són diversos països d'Europa i Nord-Amèrica, bé, Nord-Amèrica, Canadà, que col·laborem amb aquesta associació i a partir d'aquí, doncs, aconseguim que això vagi tirant endavant.
Escolteu, estem escoltem una mica totes les vessants i coneixem amb més profunditat el doctor Prats de l'Escala, però hi ha gent que el coneix, i el coneix molt bé, i que a més treballa... Bueno, de fet, vostè fa d'ell, o d'ell... Sí, que vostè fa d'ell en determinades ocasions. Saludem en Quimet Maleva. Quimet, molt bona tarda.
Tarda.
Què tal, Quimet?
Ja l'estava escoltant, ja.
Sí, escolti'm, esperi, doctor Prat, esperi's, no em condicioni l'entrevista ara, esperi's.
Molt bé.
És bon jutge de pau el doctor Prat o no? Quimet.
Jo?
Sí, no, clar. No, el doctor Prat.
Si jo sóc bon jutge de pau?
Sí.
Home,
vostè, no el doctor Prat sí és bon jutge de pau. Clar, no, vostè ja m'imagino que em dirà que sí. Prat. Això és trampa.
Bueno,
això,
el doctor Prat sí. Suposo que sí.
Passa
que ell és... Jo sóc titular i ell és el...
El suplent.
El suplent, i, esclar, no, ell no té tanta feina com tinc jo, perquè tota la feina ara la estic fent jo, no?
Ja entenc. Però, què vol dir que...
Si és competent, mare de Déu, senyor, si és competent més que per jo...
Ara sí, doctor Prat, ja pot condicionar-me l'entrevista. Saludi, saludi.
Hola, Quimet, bona tarda.
Sí. Hola, bona tarda, doctor. Què tal?
Bé, molt bé.
Bueno, eh? Ja he sentit tot el que s'explicava.
Molt bé.
Eh? Que ho trobo molt bé. Jo ja sabia que estaven en una cosa d'aquestes, però no sabia ni a un, ni com anava i tot això. I ara ho he escoltat.
Quimet, bona tarda.
Bona tarda.
Escolta'm una cosa, què és el que fa un jutge de pau, concretament?
Un jutge de pau, pues, miro de posar pau. Sí. Problemes que hi ha.
Si no, malament, no?
No, mira, abans fèiem judicis de faltes, però ara ho varen treure. Judicis de faltes era que dues persones, per exemple, renyien, tenien un problema i el que sigui, i llavors... Pues, anaven a fer una denúncia i aquesta denúncia el jutjat de primera instància ens ho passava a nosaltres perquè la féssim el judici, eh? Uh-huh. I ara no, ara fem allà actes de conciliació.
Val, i quins són els conflictes més comuns que us podeu trobar?
Bueno, ens n'hem trobat, esclar, ara amb els això hi ha persones que tenen un cert caràcter, no? No tothom escolta, sinó que volen saber més que pas el que sap més o menys les lleis, no? Mm-hmm. No, però no ens ha passat mai res, cap cosa. O sigui que alguna vegada, entre les dues parts també pues, començaven d'enfilar-se, doncs, a discutir. I llavors això nosaltres no ho permetíem, esclar.
Han arribat mai a les mans, eh?
No, l'única cosa que fèiem, si veiem la cosa malparada, doncs demanàvem la que vingués la policia i ja estava. Només que vinguessin un mosso d'esquadra o un municipal, ja llavors canviava la cosa, sap?
I té alguna anècdota, alguna curiositat que li hagi passat en els anys d'exercici?
No, tot m'ha sortit molt bé, gràcies a Déu. Sí, no he tingut problemes, no?
No, o no té per què ser un problema, eh? Només...
No, vull dir no. I...
No recorda res especial que...
No.
Bueno, hi ha moltes coses, però cap és igual, eh? Vull dir, depèn del caràcter de cada persona que ve... Depèn de la manera que s'ho veu o s'ho li sembla. Més que tot és la manera de intentar de fer-los comprendre doncs, dintre la meva competència, perquè nosaltres aquí tenim uns articles de competència. Mm-hmm. A partir d'aquests articles després ja no és competència nostra, ja és d'un jutjat de primera instància.
Mm-hmm. S'ha de ser d'alguna manera especial per ser jutge de pau?
No.
No cal? És a dir, un metge?
No, sapiguer llegir i escriure. De carrera no... De carrera no, esclar, jutge de pau és un jutge de pau, la paraula ja ho diu, no? Uh-huh. És una cosa de... El que més fem és intentar que hi hagi una bona conciliació entre els uns i els altres. Vull dir,
és a dir, una mica de diplomàtic sí que s'ha de ser, no?
Home, una mica sí, és clar.
Ah, tenim sí, esquerra, per tant.
Hi ha persones que escolten i persones que ja sap com el que és la vida, no? Que persones que no escolten, vull dir... O sigui que la seva paraula sempre és la millor, no? Però, bueno, no passa res.
Si puc parlar amb
el doctor. Digues.
En Quimet és un bon jutge de pau, perquè a més té aquest tarannà tan posat, tan tranquil,
sí,
que això obliga a la persona que pugui haver-hi allà doncs, a serenar-se i a tranquil·litzar-se també. Vull que això és un gran exemple.
Ja porta aquesta energia, no?
Ah, exacte, que això es nota molt i realment ho ha fet molt bé tots aquests anys que porta i esperem que ho faci molts més anys, Quimet.
Home, a totes maneres, no molts, perquè a l'edat que tinc ara ja començo a...
Bueno, ja procurarem.
Sí, bueno, llavors ja en procurarem, ja ho veurem,
Molt bé. Ja ho veurem. Doncs, escolta, Quimet, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i que tingui una tarda tranquil·la.
Moltes gràcies a vosaltres de poder parlar amb vosaltres, perquè també m'ha agradat molt, també.
Molt bé, igualment,
estic un plaer. I si alguna cosa, un dia determinat, alguna cosa, necessiten una cosa i jo puc, també, doncs, els hi comunicaré o els hi explicaré.
Perfecte.
Li agafo la paraula. Gràcies, Quimet, una abraçada ben forta.
Gràcies, també, a vosaltres,
Adéu.
Ja penjo,
Sí, sí, pengi. Adéu-siau. Gràcies, a reveure. Doncs seguim parlant amb el doctor Prats, descobrint una persona polifacètica en aquest sentit, Lali?
Sí, perquè no només fa de jutge de pau, de metge...
No, però de jutge de pau, de substitut.
Substitut.
Si en Quimet fa vacances o està malalt...
Amb el permís del titular, doncs...
Exacte, vull dir, no, res més,
Però, bueno, en qualsevol cas, també hem de dir que col·labora amb la televisió d'aquesta casa,
sí,
la televisió de l'Escala, on té un espai de salut, de cuina salut, perquè el podem veure amb un davantal, no sé... Exactament.
És que aquest programa és molt llarg, fa molts anys que dura la cosa.
Va començar... Ara perquè té èxit, suposo, no?
Sí, però va començar d'una manera i ha anat canviant, i ha anat evolucionant. Bàsicament és un tema de parlar de salut i llavors enfoquem el que és el menjar, intentant que sigui una dieta el més equilibrada possible i el més sana possible. I llavors anem explicant els ingredients, doncs per parlar de la llet, parlar de la mantega, parlar del sofregit, parlar d'aquestes coses perquè ens sigui més sana a tots.
Les coses que més preocupen a la gent, suposo, no?
Exacte, sí. Bueno, que preocupen i llavors parlar, no sé, aquestes coses veig que és un format que a la gent li agrada molt, perquè especifiquem, a part de fer el cuinat que toqui aquell dia, doncs parlar d'un producte en concret i explicar, doncs, això, per exemple, el tema aquell que va sortir l'oli de palma, no?, les margarines que porten oli de palma, doncs agafar els productes en concret al supermercat i portar-los a la televisió i ensenyar-los i explicar les etiquetes i insistir que la gent llegi les etiquetes, aquestes coses. Digue'm.
Doctor, Lali, permeteu-me que faci un petit recés en aquesta conversa que està sent molt agradable, però ens arriben notícies que estan havent càrregues dels Mossos d'Esquadra a la porta del Parlament de Catalunya. Recordem que a la tarda hem obert explicant que s'havia saltat un primer cordó de seguretat. Tenim a la Maribel? No. Lali? Lali. A la Lali a la porta del Parlament. Ariadna, molt bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs? T'he batejat tres vegades. Quina és la situació que hores d'ara hi ha a la porta del Parlament?
Doncs ara mateix hi ha situació de tensió. Perquè estàvem, bueno, tranquil·lament, hem entrat, quan, com heu dit, s'ha saltat el primer cordó, hem entrat tranquil·lament, ens hem mogut fins a la porta del Parlament, que ja hi havia un cordó de barreres, de valles amb darrere, i ara, de repent, han aparegut doncs, 11 furgones antiavalots, i llavors estan vivint doncs, moments de tensió.
Ens deien que en un primer moment, cap a les 5:15 de la tarda, semblava que la cosa s'estabilitzava bastant, que la gent entrava pacíficament, que els Mossos havien fins i tot optat la postura de controlar, però sense la càrrega. Això s'ha girat a les 6, aproximadament, pel que diu.
Sí, cap a les 6 han començat a carregar just d'entrar a la porta del parc de la Ciutadella. No a la porta del Parlament, sinó a la porta del parc de la Ciutadella, i es veu que han fet mal a gent i així.
Digue'm.
No, que nosaltres estem just davant de la porta del Parlament, llavors, clar, nosaltres no ho hem vist, simplement hem vist pues, que de cop han arribat les 11 furgones antiavalots amb els respectius Mossos d'Esquadra ja vestits amb els cascos, amb les plaques i tot, i les porres, sí.
Em diuen que l'ANC ha desconvocat la concentració, que ha demanat que es dissolgui. No sé si a vosaltres us ha arribat aquesta informació.
Sí, ens ha arribat aquesta informació, però clar, la gent que hem estat aquí tota la tarda ens sentim nostra aquesta convocatòria i amb l'arribada de tots els antiavalots i amb que ens han arribat les notícies que han estat carregant a gent, que han fet mal a ciutadans, que han ficat el seu cos per defensar drets democràtics, doncs la gent ha decidit no desconvocar la convocatòria.
Per tant, la decisió que heu pres, en principi, és quedar-vos aquí fins quina hora o fins quan?
Doncs no sabem res. La veritat és que és tot bastant incert, perquè la majoria de gent hem anat rebent la informació de que ANC ha desconvocat la convocatòria de la porta del Parlament, però la gent no té ganes de marxar perquè s'ha quedat aquí, tot i l'arribada dels Mossos i tot.
En el vostre cas, Ari, vosaltres sou de Lleida, baixàveu amb un autocar.
Sí.
No sé si tota la gent de l'autocar esteu aquí més o menys junts, sí, en aquesta zona. Sí, eh?
Sí, estem per grups, però sí, més o menys estem tots junts. Ens
per
hem
tant,
anat
ningú...
isolant una mica, però sí, sí.
Per tant, ningú ha pres mal, com a mínim, dels que veníeu de Lleida, ho dic perquè...
No, dels que veníem
escoltant.
De Lleida, no.
Fantàstic. Bueno, una bona notícia en aquest sentit. Escolta'm,
sí.
Bueno, suposo que vosaltres quina hora teníeu previst tornar cap a casa?
Doncs en principi a les 7:30. I de moment hem mantingut aquesta hora, però suposo que al llarg del pas del temps veurem a veure què fem.
Doncs aquesta és la situació que s'està vivint no a la porta del Parlament, sinó a la porta del Parc de la